A la sintonia de Canal 20 Ràdio L'Èrdola, moment de dedicar-nos temps a la conversa reposada, tranquil·la, l'espai d'entrevistes, les veus de l'Ajuntament, que omplim amb les opinions dels diferents representants, les persones que doncs, donen veu als grups municipals en presència del nostre consistori. En aquest cas, toca el torn de conversar amb Fina Mascaró, que és la regidora portaveu del grup d'Esquerra Republicana. Molt bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
Molts temes damunt de la taula. Hem de parlar de política de proximitat, evidentment, com toca, d'actuacions que planifica fer i quina és la valoració que fa en aquest cas des del punt de vista d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Olèrdola, però també una prèvia sobre un àmbit més general, les eleccions al Parlament de Catalunya, amb una doble vessant, si li sembla, li demanem una valoració d'una banda del funcionament, perquè aquí ho hem de destacar, que malgrat les incerteses, a Olèrdola, per exemple, es va desenvolupar amb un civisme escrupolós i sense incidències, i això també cal destacar-ho, no, regidora?
Jo penso que això és la primera valoració que s'ha de fer. Més enllà dels resultats, primer de tot és felicitar a totes les persones que ho han fet possible, des de les persones habilitades com a tal, fins a totes les persones que van col·laborar, tant a nivell d'interventors, quan va ser el cas, o d'apoderats. Però, per sobre de tot, aquest civisme, com tu apuntaves, de les persones, respectant les seves franges, respectant les distàncies, amb tots els elements considerats necessaris per anar a votar i sobretot amb aquesta educació i sabent en tot moment doncs, el que ens estàvem jugant, més enllà d'uns resultats que ens estàvem jugant, doncs, el fet de tenir una jornada sense cap entrebanc. Doncs, insisteixo, felicitar, nosaltres ho vam fer personalment i després doncs, també a nivell de les xarxes felicitar totes aquelles persones, totes, de la primera a l'última, perquè moltes vegades també ens deixem, quan parlem i donem gràcies, doncs ens deixem de donar gràcies, per exemple, als serveis de neteja. Serveis de neteja que van actuar en tot moment perquè tot estigués impolut i perquè ningú, almenys en el municipi d'Olèrdola, no han sabut, almenys des del nostre grup, no han sabut de ningú doncs, que arrel d'haver anat a exercir el dret a vot, doncs hagi tingut cap contagi ni res. Al contrari, totes les valoracions de les persones amb les que nosaltres hem pogut parlar, totes han estat, va ser una organització excel·lent, als tres punts. No hi va haver cap diferència entre un punt i l'altre. Per tant, felicitats a totes aquelles persones que ho van fer possible.
I des del punt de vista dels resultats, Esquerra Republicana, doncs, per un grapadet de vots no guanya Olèrdola.
Per 11 vots. Per 11 vots ens vam quedar doncs, a les portes de ser la... Bé, bueno, 12, perquè 11 seria empat. 12 vots seria el resultat que ens hagués donat ser la primera força. Però també hem de dir, nosaltres en fem una altra lectura. Vam treure 411 vots, vam guanyar a dues taules. Per tant, un lloc com Sant Miquel d'Olèrdola van guanyar i a una de les taules de Moja. I com dèiem, les altres... per l'altra taula molt poca diferència i la diferència important ha estat en Sant Miquel. Però més enllà d'això, si la lectura la fem des del punt de vista independentista, tenim un municipi amb un 62 i pico per cent, jo diria que gairebé se'n va el 63% de vot independentista. Vam treure 1.000 i pico de vots, em sembla que són 1.100 i escaig, contra els 1.707 que es van emetre. Vol dir això que les forces independentistes aquí tenim molta feina a fer. Penso que la ciutadania d'Olèrdola ens ha donat un mandat clar, perquè nosaltres traslladem el Parlament de Catalunya i aleshores només puc dir que felicitats doncs, a totes les forces que composen aquest bloc independentista. Bé, les altres forces doncs, van fer el seu paper, evidentment. Sí que haig de dir que decebuts és la paraula de que en el nostre municipi doncs, es vegin emetre, tinguem, crec recordar que 90 vots de Vox, perquè no és tant si és un partit de dretes o no, és que estem parlant de l'extrema dreta, un partit que el que vol abolir són tot una sèrie de drets que tenim, especialment les dones, i bé, és que em faltarien paraules per descriure la sensació que em dona sentir les persones de Vox. I respecte als votants, evidentment, s'ha de tenir respecte per tothom, però penso que moltes de les persones que els deuen haver votat no deuen haver llegit tot el programa i s'han deixat enlluernar pel tema de la seguretat o aquestes estridències doncs, que feia el seu cap de llista a les televisions dient que acabaria amb tota la seguretat. Penso que es pot acabar amb la inseguretat, perdó, es pot acabar amb la inseguretat de moltes altres maneres i no volint tots els drets que aquest grup polític doncs, vol. Per la resta, doncs, bé, cadascú va fer el seu paper i doncs, cadascú farà les seves valoracions.
Fa uns dies li preguntàvem a l'alcalde Lucas Ramírez què n'esperava del proper govern de la Generalitat i ens responia que estabilitat, operativitat. Què n'espera Fina Bascaró des del punt de vista també en clau municipal del proper govern català?
Bé, les paraules de l'alcalde les hem de posar també en un context. Operativitat és el mateix que nosaltres demanem al govern d'Olèrdola. Efectivitat, un perquè li facin cas hi ha de ser, hi ha d'anar i s'ha de moure. Vull dir amb això que per molt que hi hagi el govern del color que sigui, si a nivell municipal no ens movem i no ens sabem anar a tocar les portes, difícilment el govern de la Generalitat vindrà a casa nostra. Vull dir amb això que les paraules no les hem de posar en el seu context. Nosaltres també hem de ser, a nivell local, qui ens hem de moure. Les coses no venen donades perquè sí. Val? O sigui, la Generalitat funciona molt diferent, per exemple, que la Diputació té un catàleg i tu tries, doncs a la Generalitat has d'anar a tocar i has d'anar a saber moure't. Llavors, bé, aquí doncs, hi ha molts alcaldes i alcaldesses del municipi que han aconseguit moltes coses doncs, perquè segurament han anat a tocar les portes corresponents. Bé, a partir d'aquí que cadascú faci les seves valoracions. Què n'espero del govern del nou govern de la Generalitat? Moltes coses. Moltes coses perquè...
Estic encapçalat per Pere Aragonès d'entrada, no?
Bé, això nosaltres ho hem donat com un fet, ja. Ho hem donat com un fet. Si després les coses es torcen i passen coses com els pactes als Consells Comarcals o a les Mancomunitats o a la Diputació, doncs llavors seria un altre tema. Nosaltres ens posem en l'escenari de que el Pere Aragonès encapçali el govern de la Generalitat i primer de tot doncs, puguem treballar per aconseguir la república, igualtat per tothom, igualtat d'oportunitats, i després a nivell penedesenc, perquè a mi m'agrada parlar primer a nivell país, després a nivell comarca, doncs a nivell comarca que es desplegui la vegueria, que tinguem un delegat de govern que realment pugui desplegar les seves competències i pugui i vulgui, perquè, doncs bé, el que hem tingut fins ara, el Pere Regull, diguem que era delegat, ell ha fet les seves declaracions en el seu moment quan Esquerra Republicana li va posar de manifest que per territori no s'havia fet pràcticament res, i nosaltres pensem doncs, que, bueno, que el desplegament de la vegueria a nosaltres al Penedès ens donarà doncs, la força per posar-nos en el lloc en el mapa i dir on som, perquè nosaltres sí que som una terra de pas entre Barcelona i Tarragona i crec que no hem tingut el nostre espai i l'hem de reivindicar. És una comarca molt bona i a veure, i com sempre m'ha explicat durant tota la campanya, hem de reactivar l'economia, hem de posar en valor totes aquestes feines tant de l'agricultura, del tema tot agroalimentari, després intentar doncs, que aquestes empreses que han tingut aquest atzutzac o que algunes d'elles estan a punt de tancar de tot el tema d'automòbil, doncs revertir-ho. Per tant, feina molta, ganes enormes, possibilitats brutals. Ara, clar, hem de tenir un govern encapçalat per Esquerra Republicana.
Més enllà d'això, ara si aterrem una mica a nivell local, una commemoració, de fet és la cinquena vegada que de manera consecutiva la convoca l'Ajuntament d'Olèrdola al voltant del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora. En aquest cas hem d'anunciar, ja s'ha explicat també des d'altres mitjans de comunicació de l'Ajuntament, doncs que serà el dissabte dia 6 i la conferenciant, la persona que protagonitzarà la xerrada serà la Carme Ortoll. Hem d'explicar-ho, que de fet en l'origen de la convocatòria de la commemoració a Olèrdola de març i Esquerra Republicana ja ha jugat un paper molt actiu també en aquesta ocasió.
Bé, tu apuntaves que fa 5 anys que ho organitza l'Ajuntament i en fa 6 de la primera vegada que es va fer. Va ser justament el dia que Esquerra Republicana es presenta a Olèrdola. Vosaltres sabeu, i els oients espero que també ho sàpiguen, doncs que Esquerra Republicana, el paper de la dona, el posa sempre en valor. és una reivindicació, és més, quan parlàvem abans de la política a nivell de país, una de les altres coses doncs, és apostar, no?, pel paper de la dona per crear aquesta conselleria de la dona, doncs nosaltres no podem ser més. I com tu deies, nosaltres tenim un paper molt important en aquest, o molt de molt de treball en aquest acte, perquè el vam iniciar nosaltres i durant 5 anys, bueno, després ho vam oferir que es pogués fer des de l'Ajuntament per no ser una cosa des de la vessant política i se'ns van tomar. I enguany, doncs, com tu havia apuntaves, tenim la sort de tenir doncs, la Carme Ortoll. Per parlar de la Carme Ortoll necessitaria tota l'estona que em queda d'entrevista i una mica més, per tant, això deixaré que ho faci vosaltres des dels mitjans de comunicació i també doncs, en l'entrevista que li fareu, com a cada conferenciant de cada any que ho ha fet, però ens proposa de valor que la Carme, si l'hem triada aquest any que fem l'acte una mica diferent, doncs per tot el tema de la pandèmia, aquest any ja anunciem que no hi haurà sopar, només hi haurà la xerrada, aleshores hem trencat una mica el format que veníem portant els darrers anys, tot esperant doncs, que l'any vinent la Fina Lorenzo pugui tornar a donar pas a una conferenciant del municipi d'Olèrdola. Faig aquest impàs perquè com dic, aquest any, com que serà una mica diferent, doncs hem pensat que fos la Carme que representa moltes coses a Olèrdola, des de la mestra primer, directora en dues ocasions de l'Escola Circell, relació amb tots i cada un dels membres del consistori per un tema o altre, més enllà després doncs, amb persones puntuals, una amistat important. També val a dir doncs, que hem incorporat una novetat també, la persona que la presentarà, que serà una persona doncs, que té tots uns vincles molt importants doncs, perquè ha passat per l'Escola Circell, perquè ha estat mare d'alumnes, perquè en el seu moment va ser presidenta de l'AMPA, perquè després ha fet temes de tasques de voluntariat amb la Carme, i hem pensat doncs, que tot un format diferent feia doncs, que aquest any, que insisteixo, doncs, la xerrada serà diferent, i sense sopar, i sense tertúlia, i sense copeta, tot allò que ens agrada molt, doncs qui més ho podia representar enguany doncs, era la Carme.
Serà el dissabte dia 6, Carme Ortoll, exdirectora de l'Escola Circell, mestra jubilada, amb responsabilitats també de govern en l'àmbit de l'ensenyament, però més enllà d'això també una referència a aquests darrers mesos de superació de la Covid-19. I ha anunciat doncs, inclús el títol cap on vol orientar la xerrada.
Exactament. La Carme, tots sabem que és molt precisa, i aleshores doncs, suposo que farà alguna pinzellada en la seva xerrada doncs, del moment en què ha hagut de passar. Recordem que ella farà la xerrada el dia 6 i just el dia 8 de l'any passat va ser doncs, el moment en què, doncs, amb aquell, ja ho explico així perquè s'ha fet públic i notori, o dinar, perdó, de 12 persones, doncs, pràcticament totes es van contagiar quan encara no se'n parlava. Dic que l'acte, com deia abans, l'hem dissenyat una mica diferent, sí que demanarem, i això ja en farem publicitat, a les xarxes i de més, demanarem que es vagi una estona abans perquè les portes estan obertes, perquè es pugui entrar de manera esgraonada. Les persones que organitzem, que som persones de tots els grups, perquè com ha quedat des del principi, ha quedat clar, no és un acte polític, per tant, tots els grups hi tenim representació, fem en aquesta comissió i la treballem de manera transversal tots i cada un d'ells, i puc anunciar això perquè ja ho hem acordat entre tots, que doncs, bueno, es prendrà nom i cognom i telèfon de les persones que assisteixin en l'acte, per tal de, si hi hagués qualsevol cosa, les entrades, doncs tindrem un parell d'entrades i ho volem fer de manera esgraonada, hi haurà les mesures de seguretat pertinents, prendrem temperatura i doncs tot estarà establert doncs, amb la màxima rigorositat i amb tots els mitjans perquè doncs, tot funcioni.
Més coses, avancem, si li semblen temàtiques. Insistim, la convocatòria ja feta a les 6 dissabte, un acte obert al públic amb aquest registre control d'entrada per commemorar l'Èrdola el 8 de març. Insistim, dissabte, dia 6, a partir de les 6 de la tarda, al local 9 de Moja. Parlem de la factura de l'aigua, perquè va ser una de les temàtiques que va centrar bona part del debat del darrer ple municipal. El govern es va comprometre a mantenir amb els grups municipals una reunió per aclarir els dubtes que darrerament s'ha plantejat sobre l'elaboració de la factura i la detecció d'algun error. I aquesta reunió ja s'ha fet, no, regidora?
Sí, justament ahir. Ahir, aquí al local 9 de Moja, van venir uns representants d'Aigües de Vilafranca, un representant d'Aigües d'Olèrdola, i va assistir un representant de cada un dels grups i l'alcalde. Val a dir que en el cas d'Esquerra Republicana hi va anar doncs, la persona més preparada per aquest tema, que és l'Antònia, la meva companya l'Antònia, amb una reunió a la qual l'Antònia portava molts temes, bàsicament perquè nosaltres havíem treballat, com ja hem dit al ple, diferents factures des de l'àmbit domèstic i alguna factura a nivell industrial. Bé, la reunió, val a dir que el missatge de l'Antònia només s'acabà, va ser hem d'agrair les persones que van venir, perquè va haver totalment tota predisposició per explicar totes i cada un dels punts, també assumint que alguna de les factures...
Aigües de Vilafranca i no Congiac, perquè Aigües de Vilafranca és una de les empreses que forma part de Congiac i a la pràctica gestiona doncs, el servei també a Olèrdola.
Exacte, i suposo que també devien venir com a representants, perquè com que aquestes factures també es venien derivades de quan facturava Aigües de Vilafranca, doncs suposo que era una mica també explicar la continuïtat del tema de la facturació. També és veritat que tant Aigües de Vilafranca com Aigües d'Olèrdola ocupen el mateix espai en el despatx, per dir d'alguna manera, no? Aleshores, bé, explicarem molt breu com es va desenvolupar la reunió, a part de les prèvies i de més, d'explicar una miqueta els beneficis de facturar trimestralment i tal, cosa que, per altra banda, nosaltres i en el regidor de l'àrea, val a dir que ho va dir també en el ple, l'explicació del perquè dels 3 mesos, nosaltres mai ens hi vam posar. És que facturar a temps, que si en algun mes doncs, tu et dispares de l'aigua, a l'hora del càlcul es pot diluir entre els 4 mesos o els 3 mesos, per tant, quan més temps millor, en aquest sentit. Una altra cosa després, quan ens arriba el càrrec. Val? Això és una altra història. Bé, la factura, es van agafar una sèrie de factures i es va desglosar servei per servei, tal com nosaltres havíem comentat, el que era el preu de l'aigua en si no es havia pujat. Val? Llavors, si agafem una factura, doncs comencem pel servei de l'aigua. Hi ha una quota fixa, que aquesta quota fixa és per tothom, és un tant per cent, és el marge que s'ha de guanyar l'empresa per tenir doncs, tota l'estructura. Val? I aquesta, hi ha un tant per cent que es factura pels dies dels dies de la factura en si, del període facturat. A vegades són 90 dies, a vegades 92. Bé, després sí que dic que els trams van de 6 metres cúbics cada tram, i es va proporcionar els dies facturats. Els trams, això sí que és important, els trams i els preus sí que són temes municipals. És a dir, en properes ordenances, que sembla ser que es va dir que s'estava treballant, nosaltres a partir d'aquí, ara, comencem a fer les preguntes i ens posem a disposició per si podem col·laborar, doncs podrien ser, m'invento, de 8 metres el tram, i de, en lloc de, jo què sé, 0,46 el primer tram, el preu doncs podria ser 0,30. Aquí sí que són dades que me les acabo d'inventar, vull dir que no estan ni calculades ni molt menys, i possiblement que algú que em senti digui aquesta noia s'ha begut l'enteniment. No, he posat un exemple qualsevol, però sí matisar que el preu i els trams sí que depèn de l'Ajuntament i que això es podria arribar a modificar amb les ordenances fiscals del proper any, que sembla ser que es va dir que... si podria treballar. Bé, quan deia això de modificar, també els trams aquests es podrien modificar, que això també és una cosa que fa l'Agència Catalana de l'Aigua, val? En el tema de la segon apartat, que són els cànons de l'aigua. Els cànons de l'aigua, en principi, venen regulats. Ara, si el primer tram, per exemple, és de 27 metres cúbics, si no hi ha bonificació. Què vull dir? que l'Agència Catalana de l'Aigua té uns trams, o sigui, té una peculiaritat, que és si en l'habitatge hi ha més de 3 persones, pot haver-hi bonificació. Això s'ha de sol·licitar. O bé, si en el seu moment això ja s'havia sol·licitat, hauria de venir en factura. I ara poso un exemple. El primer tram sense bonificar són 27 metres cúbics. Si porta bonificació, insisteixo, sempre han de ser més de 3 persones, per tant, a partir de 4, 4 persones serien 36 metres cúbics, 5 persones 45 metres cúbics i així successivament. Llavors, què passa? Que
primer,
si els trams...
El primer tram és un preu econòmic més,
exacte.
Més inferior.
Què vol dir això? Doncs que, com tu dius, com que augmentem els metres d'aquell tram, surt més econòmic. Llavors, aquesta bonificació a la factura aparentment no es veu, llevat de que tinguis una nota que posa bonificació a la factura. Però clar, en els càlculs no es visualitza. Llavors, dues coses. Una, les persones que tenen de si estan o no bonificades, sempre quan siguin més de 3 persones a casa, insisteixo, doncs que mirin el preu de la factura si posa bonificació, i si no ho posa, doncs que truquin al telèfon de les aigües, al 93-890-6010, i que ho preguntin. Si ja ho tenen bonificat, doncs en principi és perquè ja ho tenien bonificat a Aigües de Vilafranca i els hauria d'haver passat ara amb la facturació. Jo puc explicar el meu cas, perquè no tinc cap mena de problema. Jo sí que he pogut constatar que en el meu cas està bonificat. Per tant, qualsevol persona, no passa res, vull dir, poden escriure un correu a Esquerra Republicana i si venen a bé, nosaltres els podem ajudar, no tenim cap mena de problema, ens posem al servei de les persones, fins i tot amb això, que és un tema que, insisteixo, Aigües d'Olèrdola, aquí al telèfon, al 93-890-6010, els poden atendre, però que si hi ha alguna cosa, nosaltres tenim el correu electrònic a la web, de l'Ajuntament també, els nostres, i no hi ha cap problema, i els podem ajudar. Això aniria també entre el segon i tercer tram. Aleshores, alguna de les coses que poden passar perquè la gent vegi que la factura de l'aigua se li ha pujat. Bé, lo dels 3 mesos, insisteixo que és una cosa que moltes vegades no recordem, no? Del passat, que pagàvem amb 2 o no. Aigües de Vilafranca també s'ha de dir que alguna vegada havia facturat 3 mesos. Això seria una cosa. L'altra, és cert que els hàbits en tot això de la Covid són diferents ara. Abans teníem els nostres fills i filles que anaven a bàsquet o anaven a futbol i es dutxaven als espais esportius, i ara es dutxen a casa. Vull dir que el consum també ens ha augmentat i nosaltres no ens n'adonem, no? Poso aquest exemple com molts altres. O sigui, el fet d'estar més a casa, gastem també més aigua. I després, doncs, això que explicava, no? Que també, doncs bé, si hi ha alguna factura errònia, doncs escolta'm, es pot mirar. Si hi ha persones que consideren que el seu consum ha pujat moltíssim, doncs truquin a aquest telèfon i els atendran, perquè no nosaltres, amb les que hem detectat i després de les explicacions, llevat de factures que estaven mal emeses, que els hi faltava un apartat, o sigui, la factura doncs pujava 100 euros i a lo millor, si la calculaves, resulta que pujava 90, i és perquè s'havien deixat d'imprimir doncs l'apartat dels cànons de la portada d'Abrera, etc. Això sí que per la ràdio queda una mica feixuc, si no tens la factura davant és difícil d'entendre. Llavors, si seguim a la factura, i això és molt ràpid, hi ha el cànon d'Abrera, que aquí es factura sobre el total consumit, i en canvi hi havia hagut factures en el cas de Vilafranca, que en un moment determinat això s'havia calculat sobre el primer tram del consum, i era perquè les lectures no eren les reals, sinó que eren les estimades. Llavors, Aigües de Vilafranca ho feia així, i després, al cap d'un temps, ho regularitzava. Ho dic perquè a vegades, quan un compara, clar, si no comparem elements iguals, ens pot semblar que tot això està disparat. Bé, una mica les explicacions van per aquí. Llavors, hi ha l'últim apartat, que és el cànon de la portada de l'aigua. Aquest cànon, a diferència de l'anterior, del d'Abrera, que sí que el cobra l'Ajuntament, el cànon de la portada, aquest el recapta la Generalitat, i aquests són trams que estan establerts. va a 10 metres cúbics per mes, el segon tram 8 metres cúbics per mes i el tercer tram 18 metres cúbics per mes. I els càlculs, els preus que hi ha aquí, són els correctes.
Una mica al fil del que comenta i recuperant aquella idea, ho dic perquè li demanem això sigui brevetat perquè si no se'ns tira el temps a sobre, entenem que utilitzant aquest marge que té l'Ajuntament de fixar trams i preus, la proposta d'Esquerra Republicana és modificar-los per les properes ordenances fiscals i en quin sentit?
Bé, això és un tema que vam aclarir ahir, com a grup encara no l'hem treballat, però sí que és veritat que quan hi ha amb tot el que tenim sobre la taula i quan ens reunim com a grup, una de les propostes que nosaltres farem serà aquesta, és la d'intentar augmentar els metres per tram a fi efecte de que el cost de l'aigua sigui més econòmic. També és veritat que hi ha moltes altres coses a fer també, com que la lectura sempre sigui real. Se'ns explica també que hi ha municipis que la lectura doncs es fa de manera digitalitzada o d'abocar els consums doncs, amb una PDA, bueno, un aparell i tal, i d'avui nosaltres avui per avui encara tenim els comptadors. No? Vull dir, són tota una sèrie de coses que insisteixo. Avui estem a 24, la reunió es va tenir ahir i nosaltres com a grup encara no ho hem tractat, però sí que l'Antònia i jo hi estàvem doncs, bueno, dient, escolta'm, doncs hem d'apostar i més si, com es va dir allà, l'Ajuntament doncs, sembla ser l'equip de govern que tenia intenció doncs, de mirar-se el tema de les ordenances. Mm.
Recte final de la conversa, sí que també li demanem brevetat sobre l'anunci que ha fet el govern municipal de recuperar tot el procés de participació per definir el destí de la partida de pressupostos participatius del 2019 i, d'altra banda, també d'obrir un procés per decidir les condicions d'un local social a Dalmar. Què li sembla una cosa i l'altra?
Bé, el tema dels pressupostos participatius del 2019, és cert que ho vam reemprendre després de moltes insistències pel nostre grup en diferents plens dient que què passava. S'ha reemprès ara fa cosa d'un mes i mig, una cosa així, ho estem treballant i ara la setmana vinent ja es posarà a votació aquells projectes que s'han seleccionat i s'han desestimat tots els altres que no complien les característiques de la convocatòria. Aleshores crec que seran 15 dies o 10 per votar, llavors a partir d'aquí ja hi haurà, doncs bé, el guanyador, redacció de projecte, tal. Malauradament, l'alcalde ja ens va avisar que durant aquest any això no es podria fer. Aleshores, perquè tot va molt lent i sembla ser que això sortirà per l'altre. Bé, jo no vull pensar que això coincideixi a la inauguració, doncs, el 2023, perquè penso que no hauria de ser. Però bé, home, ho valorem positivament, perquè clar, és el primer any, o sigui, va ser el segon any. O sigui, recordem, pel primer any les rotondes, perquè eren com eren, i encara no s'han començat, tot i que estan ara ja, està tot aprovat.
Adjudicades,
i hem de sortir. Bé, allò ja es va encallar. Aquest altre, també, bé, hi han jugat molts factors, però a mi, a la cosa de la pandèmia, no em val, perquè tot això era telemàtic. Per tant, penso que ens vam adormir. Primer es va donar l'excusa de que la persona que ho portava doncs no hi era, em sembla molt bé, però hi ha altres persones, i sobretot perquè aquests processos participatius després la gent no se'ls creu. És més, és molt difícil que aquelles persones que van entomar aquest passi memòria. I respecte al segon que em preguntes, no puc tenir opinió, més que estar contenta doncs, perquè les persones de Dalmar puguin decidir pel seu local social, però em sembla que ens assabentem per la premsa de que el regidor anuncia que hi haurà aquest procés de participació, quan a nosaltres se'ns ha dit que ens estem en la comissió dels processos participatius, és com fent-nos de trampes al solitari. Si hi som, hi som, i si no hi som, no hi som. Però que s'anunciï que hi ha aquest procés participatiu quan a ningú dels de la comissió se'ns ha dit això, per altra banda, no sé, jo no recordo ara mateix, no recordo, si no ja em corregiran, això ja sé que em corregiran, però no recordo que hi hagi cap partida pressupostària pel local social de Dalmar, que no dic que no s'ho mereixin, al contrari, no entraré jo a fer això, però que em sembla un titular que, home, es podia haver comentat. I si és la partida pressupostària, se m'ha passat. Vull dir, i no tinc res a dir-hi. Al contrari, penso que cada nucli ha de tenir els seus centres perquè això el que fa és cohesió social. Llavors, si nosaltres volem cohesió social, necessitem espais, necessitem que es revitalitzi el poble. Necessitem aquell que se'ns respongui a aquelles preguntes que fa mesos i mesos i que remenem a cada ple. Què està passant amb el local del bar de Moja? Ja sé que no és el millor moment, però és que fa un any, i en el proper ple haurem de tornar a fer les mateixes preguntes, fa un any i mig que això està aturat. No passa res. Voleu dir que no ens podem moure? No, no em val que en vinguin informes de la Mancomunitat i no els tirem endavant. No, és que tot està mort. És evident que no podem fer una festa al bar, si això ja ho sabem, però és evident que a poc a poc, això ho hem de posar en marxa i que a veure, que tots els nuclis necessiten centres socials, centres cívics, centres de reunió de la gent, encara que sigui amb les distàncies, que això és el que fa cohesió social.
Doncs queda clar el missatge. Fina Mascaró, portaveu, ho hem de deixar aquí, portaveu del grup d'Esquerra Republicana. Gràcies per ser avui amb nosaltres i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies, bon dia.
Nosaltres ho deixem aquí, demà hi tornem. Serà la mateixa hora en l'edició ja del dijous de l'horari de l'actualitat. Que vagi molt bé.